Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia de nou, us parla Mercè Raga. 4 dies abans del 28 d'abril, els representants dels 6 partits amb representació al Congrés dels Diputats debaten a TV3. Ahir Jaume Asens, en Comú Podem, Gabriel Rufián d'Esquerra, Laura Borràs de Junts per Catalunya, Meritxell Batet del PSC, Cayetana Álvarez de Toledo dels Populars i Inés Arrimadas de Ciutadans van intercanviar retrets i enganxades fortes en un debat en què els socialistes han rebut la majoria dels atacs. Tot i que el debat va començar ahir amb una forta embranzida amb atac frontal de Cayetana Álvarez de Toledo i Inés Arrimadas al director de TV3, Vicent Sánchez. Per la seva banda, Gabriel Rufián va defensar el diàleg per acordar un referèndum sobre la independència. Borràs va augurar que hi haurà un abans i un després de la sentència del judici del procés, mentre que Meritxell Batet va defensar el diàleg dins la llei. Per la seva banda, la candidata dels Populars va qualificar les paraules de la socialista justament de buit. Un dels partits que no participaven en el debat Vox també es va fer present quan Jaume Asens va retreure a Populars i a Ciutadans d'haver-se manifestat conjuntament amb la formació de Santiago Abascal a la plaça Colón de Madrid. I que, per cert, a 3 dies de les eleccions, l'expresident de la Comunitat de Madrid dels Populars, Ángel Garrido, ha anunciat que fitxa per Ciutadans. Avui també us expliquem que el termini per entregar el vot per correu en les eleccions generals del 28 d'abril ha tornat a ser ampliat. La Junta Electoral Central ha acceptat una sol·licitud de correus, per la qual cosa la nova data límit passa a ser demà, divendres 26 d'abril, a les 2 del migdia. I ahir també va ser una de les grans notícies del dia. L'Audiència Nacional ha absolt Sant Rossell i els altres 5 acusats de blanquejar comissions cobrades per organitzar partits de futbol de la selecció del Brasil. Recordem que Joan Rossell i el seu soci andorrà, Joan Basolí, van estar un any i 9 mesos a la presó preventiva per aquest cas. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí. Això sí, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10. Us deixem ja a Mireia del Pozo i al programa Plusvàlues.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i la Caixa.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui parlarem d'una de les més grans xacres socials de la nostra societat, de les més grans, o fins i tot, podem dir, la més gran. Parlarem de maltractament, perquè cada dia, sense distinció de raça, formació ni classe social, hi ha casos de dones maltractades. Uns surten a la llum, altres no. Alguns es resolen, d'altres no arriben mai a resoldre's. Les campanyes de prevenció i informació no són suficients? Què és el que hem de fer? Per parlar de tot això, avui ens acompanya Cira Vilardell, directora general de la Fundació Surt. Bon dia i molt benvinguda, Cira.
Bon dia, moltes gràcies.
No és la primera vegada que estàs amb nosaltres.
No, i m'agrada molt venir sempre que em convideu.
Nosaltres també, encantats. I per parlar-ne ens acompanyen també Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, coach d'Open Up Barcelona. Bon dia.
Bon dia, Mireia, què tal?
Molt bé. Anna Plans, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. I Olga Ortiz, advocada i especialitzada en violència de gènere.
Bon dia.
Doncs, Cira, què és exactament el maltractament?
Jo diria que el maltractament, doncs ja la paraula pròpiament ho diu, no? És un maltracte, no? És un tractar d'una manera que no és correcta i si ens basem, no?, en un marc de drets, doncs és un tractament que vulnera els drets de les persones, no? Per tant, quan parlem, quan ens referim a maltractament en termes de violència masclista, el que ens estem referint precisament és això, no? Doncs és un tracte que el que fa és vulnerar els drets, en aquest cas, de les dones, no? És una vulneració dels seus drets, dels drets bàsics d'aquestes dones.
Escolta, Cira, a les notícies no para de sortir. Violència de gènere, violència masclista, violència domèstica. Al final, les persones que no són expertes en la matèria s'acaben fent un embolic. Quan és una cosa, quan és l'altra, què és això de domèstica? Explica'ns-ho tu, sisplau.
Bé, a veure, jo d'entrada m'agrada dir que no parlo mai de violència, precisament per aquests termes que tu comentes i per molts altres, no? Per això sempre parlo de violències, perquè les violències n'hi ha de moltes tipologies. És veritat que en el nostre cas, quan parlem de violència de gènere, és aquella violència que s'exerceix per un motiu de gènere, no? Per un motiu pròpiament per raó de gènere. Però la realitat ens diu que el principal maltractament o la principal violència per raó de gènere no és la que les dones exerceixen als homes, sinó al contrari, no? La que els homes exerceixen a les dones. Per tant, sí que hi ha un fonament, no?, que és un fonament que té a veure, no?, amb aquest sistema patriarcal en el que vivim, que el que fa, doncs, és que genera desigualtats, no?, entre homes, entre les relacions d'homes i dones. Per tant, el que s'acaba exercint és una violència majoritàriament i d'una forma aplastant, no?, dels homes cap a les dones, no? I per això parlem de violència masclista, sobretot perquè té a veure, no?, com dèiem, amb aquesta construcció social patriarcal on les dones assumeixen aquest paper de subordinació i on les desigualtats, evidentment, situen aquestes dones, a les dones, en una situació d'inferioritat. Per això parlem de violències masclistes.
Violències masclistes. Aleshores, Cira, quan a les notícies sentim violència de gènere, en el fons el que ens està dient és violència masclista, que normalment es dona en un entorn domèstic.
Es dona en diferents entorns. El que passa que relacionem molt la violència masclista en un àmbit domèstic, no?, que és en l'àmbit de la llar.
Però no té per què ser així, perquè passa a les universitats i a tot arreu, i a la feina.
Hi ha moltes violències que fins i tot no es categoritzen com a violències masclistes o són altre tipus de violències, però el fonament continua sent, no?, per la mateixa raó, no?, de desigualtat de gènere, d'aquest sistema patriarcal, no?, que construeix aquests rols i la definició d'aquests rols. El fonament és el mateix, són desigualtats de gènere, no?, i és el que aporta aquestes violències. Però no totes es donen en l'àmbit domèstic, no? Hi ha molts tipus de violències, violències comunitàries, violències sexuals, no?, en espais d'oci, que això cada vegada i cada dia ho sentim, no?, i és un tema, malauradament, que està a primera pàgina,
I
que el motiu i el fonament sorgeix del mateix, no? Però que es donen en diferents espais i de diferents formes i tipologies.
Perquè de quants tipus diferents parlem de maltractaments? Tenim la violència sexual, però tenim moltes més.
Sí, són molts tipus, en funció de qui l'exerceix, si l'exerceix a la parella, l'exerceix a un familiar, l'exerceix a un grup, no?, d'amistat, relacions entre joves, doncs poden definir diferents tipologies. Però ja dic, per mi l'important no és tant, no?, la forma ni la tipologia, sinó que l'origen i la font són la mateixa. Això és l'important. Sempre parteix d'una raó d'aquest sistema, no?, en el que hem normalitzat i convivim a diari, que fa que les dones, doncs, tinguem aquesta situació de desigualtat. Per mi, aquí és on s'ha de treballar i és on s'ha de començar a avançar cap a anar construint societats diferents i unes relacions, no?, que generin, doncs, un respecte i des d'una base d'equitat, no?, perquè la raó sempre és la mateixa.
I tant, perquè hem normalitzat la desigualtat, com tu bé deies. Aleshores, per poder reconèixer a trets generals
generals, aquestes diverses violències, si un la pateix, si no, si el seu entorn, algun familiar o alguna companya. A grans trets podríem dir que trobem violència psicològica, violència física, violència sexual i violència econòmica.
Sí.
Que és, o sigui, que la violència econòmica encara és molt més callada que la violència psicològica.
Sí, 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 sí. La violència econòmica és també un marc molt ampli, que no només té a veure, quan parlem de violència econòmica, en parella, sinó que la violència econòmica es dona també en el propi mercat de treball, no? Amb com discrimina les dones en relació dels homes, no? A l'hora d'accedir al mercat de treball, amb les condicions de precarietat, és a dir, la violència econòmica és molt més àmplia que no en un àmbit de parella, no? I això també és una altra tipologia de violència.
Definiries, per tant, també la bretxa salarial com un tipus de violència econòmica?
I tant, i tant, i tant. La bretxa salarial, per mi, és clarament un exemple de violència econòmica. No té raó de ser que les dones, pel fet de ser dones, estiguem cobrant per un lloc de treball exactament igual que un home, menys només per, com dic, pel fet de ser dones. Això és, evidentment, una violència
I tant,
econòmica.
Evidentment, ho tenim molt clar, però també de cara a que tothom entengui ben bé aquestes diferències basades, sobretot, en els drets humans. Com podem evitar-ho, Cira? Hi ha maneres...
Jo sempre dic que això és un procés llarg, no sé si nosaltres el veurem, però sí que veiem els avenços i hem d'anar caminant i hem d'anar avançant cap a un procés que requereix una transformació molt profunda, perquè al final aquí hi ha d'haver una intervenció i una part de polítiques, no?, que vagin encaminades a pal·liar, evidentment, les conseqüències d'aquestes violències, però hi ha d'haver una part d'intervenció clau, sobretot la més important, que vagi encaminada, no?, a anar transformant aquestes relacions, anar educant, no?, anar fent tota una tasca de sensibilització, de conscienciació, de formació, de capacitació als professionals que realment treballen, no?, amb l'atenció de persones, i de sensibilització general a la ciutadania, no?, perquè puguin identificar moltes de les situacions de desigualtat i de violències que hem acabat normalitzant, i que per mi això és un gran risc, no? Quan ja normalitzes una situació és que hi ha poc marge de transformar-la, per tant, el primer pas és anem a identificar aquelles situacions de desigualtat, i a partir d'aquí la gent, quan identifica, s'empodera, no? I si s'empodera, és capaç de transformar aquella realitat.
I com ho fem per identificar-ho? Com les detectem? Perquè les tenim tan normalitzades...
Jo crec que la millor part és fent-les visibles, no? I hi ha molta gent, no? Hi ha gent professional que potser doncs, les pot detectar ràpidament i saber, no?, identificar una situació de violència, no?, en aquest cas, o de desigualtat. Fer-les visibles. La gent que treballem, no?, en aquest àmbit tenim una responsabilitat molt gran, però no només els professionals i les professionals que hi treballem, tot el personal educatiu, les pròpies administracions, no?, els medis de comunicació tenen un paper clau en poder identificar i en poder fer visible, perquè en el moment en què tu fas visible, dones a conèixer i identifiques, i la gent, doncs, a partir d'aquí, veu possibilitat de canviar, no? Però jo crec que hi ha una tasca molt important, que és una corresponsabilitat a tots nivells. Hi haurà gent que tindrà més facilitat i podrà aportar més eines, no?, per fer aquest procés de visibilització, i d'altres que potser no podran, però jo crec que aquí, entre tots i totes, hem de poder identificar i anar definint. S'ha avançat molt, tenim una llei, no? Hi ha una llei que també identifica clarament, no?, quines situacions, i per tant ens hem de servir de totes les eines que tinguem per part de professionals, per part de les pròpies lleis. Tenim una llei catalana que és una llei molt bona.
Fantàstica, és la millor llei que hi ha hagut mai. Però no es desplega, Cira, no es desplega.
No, estic totalment d'acord, i el gran repte és desplegar-la, i el gran repte és capacitar a tots aquells professionals que treballen en l'atenció a dones en situació de violència.
Possiblement per capacitar calen pressupostos, també.
Tot té relació, i aquest també... El que passa cada vegada és un tema de tenir pressupostos, i l'altre important és de com prioritzes, no?, els pressupostos que tens, perquè al final el focus el col·loques allà on veus que és més o menys prioritari. Jo crec que ens hem de conscienciar i hem de reclamar, no?, que ja ho fem, en el 8 de març i molts altres dies i moltes manifestacions, però també en el nostre dia a dia reclamar la importància de que això sigui un focus prioritari, que realment aquest és un tema cabdal.
I
és un tema que afecta el 51% de la població. Afecta directament, però afecta a tota la població.
Afecta a tota, absolutament.
Per tant, jo crec que el focus no hi pot haver dubte. No hi pot haver dubte que ha de ser principal, ha de ser prioritari, i aquí no pot haver-hi qüestionaments, no? Hi hagi més o menys pressupostos pressupost ha de ser prioritari, això. I de vegades el tema, ja dic, no és tant que no hi hagi pressupost, sinó que les prioritats, de vegades...
La voluntat.
Van, exacte, voluntat política.
Perquè quines conseqüències són les que produeix ser o haver sigut víctima de maltractament? Perquè també potser d'aquesta manera la ciutadania, doncs, ens ho fem més nostre i col·laborem tots per avançar i lluitar.
Evidentment, té moltes conseqüències immediates, moltes conseqüències a llarg plaç, però crec que també és bo sortir una mica del discurs victimista, perquè és evident que les dones que han passat o pateixen per situacions de violències estan vivint o han viscut una situació d'una gran vulneració, i això afecta a tots nivells, a un nivell físic, en el cas de que hi hagi hagut maltractament físic, però sobretot a un nivell emocional, a un nivell de salut, a un nivell de relacions, afecta també les seves relacions amb els seus fills i filles, és a dir, impacta en tota la seva vida, però se'n surt d'això, se'n surt, és reversible. I, per tant, nosaltres ens agrada molt parlar de supervivents, no? No tant de víctimes, sinó de supervivents, perquè crec també que és un missatge més esperançador, no? De dir, a veure, sí, són situacions que impacten clarament a la teva vida i afecten a tots nivells, però te'n pots sortir i s'ha de fer.
Està claríssim, des d'aquí, des del Plusvalua Dones, és un missatge que tenim molt i molt clar, que portem 3 anys donant-lo en positiu, de la violència masclista, de la violència de gènere, de les diverses violències, diguem-ho com vulguem, se'n pot sortir.
I tant.
Teniu telèfonos que us atenen els 360 dies de l'any, 24 hores del dia, i que no hi ha rastre. Si després ve la persona que us ha estat violentant, fa el retrucada, doncs no ho localitzarà de la mateixa manera que a través d'internet. Us recordem els telèfonos 900 900 120, aquí a Catalunya, 900 900 120, i a nivell general el 016. Imaginem que un dia això us agafa de cop i no us en recordeu d'aquests telèfonos. La setmana passada va passar, ens va trucar una persona i ens va dir que estava sentint a través del pati interior de casa seva com estaven maltractant a una veïna. I realment va sentir com deia que la deixés de pagar, bé, una sèrie de temes, i no era la primera vegada. Aleshores, aquesta persona ho va sentir, va dir, no pot ser, he de fer alguna cosa, que és el deure que tenim tots com a ciutadans quan veiem o sentim alguna cosa així, i com que no se'n recordava de cap d'aquests dos telèfonos, va trucar al 112. Ho explico de cara a que precisament aquesta persona ens va trucar per dir-nos que en aquell moment va pensar en el Plusvalua Dones, va pensar en nosaltres, però entre els nervis i tot deia quin telèfon és el que diuen. Doncs va trucar al 112 i d'allà directament ja li van passar i els Mossos van anar cap a casa d'aquesta persona. Doncs donem veu a Maria Eugènia Pons de Gironella, Anna Plans i Olga Ortiz.
Bé, jo m'agrada molt que parlem d'aquests temes, no perquè s'hagi de parlar d'aquests temes, perquè ojalà algun dia deixem a part això, però sobretot per explicar als nostres oients i als nostres oients que el tema de la violència pot ser passiva o agressiva, o activa, que es diu. La violència activa és aquella violència que deixa empremta a través de les lesions, i la violència passiva és aquella de que la dona no s'entera, o els familiars que la pateixen no s'entera. Jo també vull parlar d'un altre tipus de violència, que l'altre dia vaig estar en una conferència, i parlaven de la violència que es dona o que fan familiars a gent gran. Per tant, hem de tenir en compte i hem de saber que quan tu a una persona gran la deixes sentada en un menjador 10 hores, la ignores, no li dones la medicació, no la tractes bé o amb el to adequat, això és una violència passiva. Vol dir que estem deixant de fer coses que haurien de fer per una persona, per un ser humà. Per tant, ojo amb aquest tipus de violència, que sembla que tenir l'avi o l'àvia ja sentat ignorant-lo tot el dia no és un tipus de violència, és un tipus de violència. I també a casa nostra, amb dones que m'he trobat i casos que m'he trobat, la violència econòmica que parlava la Mireia, que parlaves tu, quan una persona té control absolut sobre l'economia d'una casa i li diu a ella, et deixaré sense un duro, et deixaré sense els teus fills, no rebràs ni un duro, et deixaré al carrer, si us plau, no escolteu això. Els tribunals tenen molt en compte i protegeixen a les dones. Si aquest és el missatge, canviem el xip.
Bueno, jo, hi ha una cosa molt clara, que jo crec que la violència s'ha de... El primer que s'ha de fer és posar-hi nom, com acabes de fer tu, Olga, i després estar present. Estar present en tot moment de violència i estar present per no tolerar la que estem veient, i en segon lloc, aquella que podem rebre. I em refereixo a estar present perquè la violència se'ns instal·la a les dones, se'ns instal·la com un programa. A partir d'aquí té uns efectes psicològics tremendos. Hi ha distorsions cognitives, passem a minimitzar els efectes que ens estan produint, tenim símptomes evitatius. Jo ho veig en els temes de família, que aquella persona no és conscient. Una primera bufetada no és algo que es pugui perdonar. És el principi d'un programa que s'instal·larà i atallarà com a dona. I això és molt important saber-ho. Tolerància zero en aquest tema, perquè no va menys, sempre va més.
Sí, seguint amb les diferents formes de violència, unes noves formes de violència són el sexting i el cibercontrol. De fet, és curiós perquè hi ha molts joves que no tenen consciència del dret que tenen a la intimitat, a la dignitat, a l'honor i a la imatge. És més, un de cada tres joves consideren acceptable, inclús inevitable, que tingui el control abusiu per part de les seves parelles, i això veritablement és molt fort. Com ho fan a través de les xarxes? Doncs bé, com a prova d'amor, em dones la teva contrasenya. O, per exemple, sobretot a Instagram, doncs controlant quines fotos pujo, en qui interactuo, a qui li dono like, quins nous contactes tinc. I, per exemple, en quant als mòbils, doncs que aquella persona sempre estigui disponible, doncs que amb el WhatsApp, si està en línia, contesti, i després també exigint com a prova d'amor l'intercanvi de fotografies o vídeos explícits, que vindria a ser el que és el sexting.
Totalment d'acord, eh? Vull dir que realment el tema de les xarxes socials és un tema que preocupa molt, perquè realment els joves són ben pocs, no?, els que no les utilitzen, i malgrat ser una eina, no?, molt útil i d'avenç, no?, clarament social, es converteix en una eina de vegades una mica perillosa, no?, si no s'utilitza bé, i tot té molt a veure també amb el que dèiem, amb aquesta educació que realment els faci conscients de quin tipus de relacions són relacions sanes i quin tipus de relacions són insanes, i a més les col·loca, no?, com deia bé la companya, en una situació d'abús i de desigualtat.
Si em permets, en aquest sentit, precisament, doncs el que ha portat xarxes com Instagram avui és el tema de la hipersexualització. Si moltes, sobretot noies, perquè es dona més així, basen la seva autoestima en la percepció que tenen del cos, després tenen més tendència a tenir relacions tòxiques, tant d'amistat com de parella. Clar, és aquí on hem d'anar a treballar.
Comportaments autodestructius. És que aquest és el gran problema. La buidor que té la dona quan és maltractada, que li baixa l'autoestima, bueno, és com aquell poema, no?, de Martí Pol, que deia: aquesta fosca buidor que m'acompanya a cada gest fa més trista la desfeta. I és ben veritat que arriba un moment que elles ja no veuen com poder sortir d'aquí, no? No s'atreveixen, s'amurallen a dintre d'aquell món, inclús tenen comportaments dissociatius. És a dir, que quan elles estan sentint el dolor, és com si fos una altra persona. Això és tremendo, els efectes psicològics.
Aquest comportament dissociatiu crec que és molt important per les persones que escoltem algú que ens parla del seu problema. Què us vull dir? Quan hi ha alguna amiga, algun familiar o alguna desconeguda que et parla, bueno, no, és que ell no em deixa sortir, no em deixa venir amb vosaltres, o a mi no em deixa tenir contactes, o sigui, nosaltres diem, però què fa? O sigui, el primer pensament d'algú que no entengui del tema és: i com permet que li faci això? Escolteu, és que estem davant d'un punt on la dona s'ha sotmès de tal manera i s'ha format el seu món creient que allò és normal, que per les persones que estem més o menys en un altre món, no ens donem compte que aquella dona està ficada en un submón que és un tema dissociatiu.
Figureu-vos quants tipus de maltractament diferent hi ha, què trobem també amb els disminuïts psíquics. Des de l'obra social de la Caixa ens porten la següent notícia. En Posta han fet un projecte que es diu El món de les emocions. Experimenten l'ús de la vista, l'oïda, el tacte i l'olfacte amb mesures innovadores per l'atenció paliativa per les persones amb disminució psíquica. Sabeu tots que sovint passa, malauradament, hem parlat d'aquest tema en el programa amb la presidenta de Disminuïts Psíquics d'aquí de Catalunya, doncs els maltractaments que reben, perquè, com molt bé deia la Cira Vilardell, de violències n'hi ha moltes.
Bueno, estem parlant de les persones d'especial vulnerabilitat.
Exacte.
Aquí estem en el tema del maltractament a persones vulnerables, com són discapacitats o amb
joves,
o amb disfuncions o persones, gent gran, és a dir, aquí ja estem parlant d'un maltracte amb un plus, és a dir, això amb el codi penal a la mà està més agravat, perquè, clar, estem parlant de persones que no es poden defendre, igual que si fos un menor.
Bueno, és que els menors, clar, hem de pensar que un dels primers efectes estem nosaltres enfonsant el futur, perquè si estem permetent que hi hagin tipus de violència, aquells menors estan creixent en un ambient que és tremendo. Ells consideren normal allò que veuen del pare i la mare. Allò que la mare, que a vegades tolera perquè no passi res, el que està fent és ficar precisament a dintre d'aquest capet d'aquests menors, a part de que el seu desenvolupament personal es veu molt, molt afectat. Les estadístiques diuen ja no només el fracàs escolar, sinó els comportaments autodestructius que tenen aquests menors que han patit violència dintre de domicili.
Sí, perquè acaben reproduint allò que han vist a casa.
Exactament.
Malauradament, els nois doncs, seran possibles maltractadors amb un tant per cent de més del 80%, i les filles, les noies, futures també, dones maltractades.
I s'ha de pensar una cosa, molt important, que les dones, un cop estan sotmeses a això, tenen un problema psicopatològic. Clar. I s'han de tractar com malaltes, perquè la dependència és tremenda.
Però és també important. Ai, perdó.
No. I també des dels mitjans de comunicació, com deia la Cira, hem d'estar molt ben informats i dir les coses pel seu nom. I hi ha un tema, i l'hem de tenir molt clar, i és que el maltractament mata. Tenim cada any molts morts.
I no n'hi ha poc.
Moltes mortes.
I no n'hi ha poc, eh?
No, jo només volia dir que és important el tema de, sempre Diana, de referents positius, sobretot, també per aquests joves, no?, que vegin també altres maneres de relacionar-se, altres models de rol de dona. I sobretot és important també, basant-me en el que comentaves, no?, d'en quin estat, no?, arriben aquestes dones amb una baixa autoestima, amb un sentiment de culpabilitat, de que tot és culpa d'elles, no?, el que pateixen aquesta situació. Moltes vegades això les priva fins i tot d'explicar-ho, no?, amb aquest sentiment de vergonya, que la gent que les envolten, els familiars, entorns, amics, sobretot es basin en no jutjar, no? No jutjar aquesta situació, encara que des de fora es vegi molt clar, no? Cada vegada diem, home, és evident, no? Perquè no fa alguna cosa, no és tan fàcil, no? I fer-ho des del no jutjar, des del respecte, i permetent que sigui la pròpia dona, no?, la que vagi avançant, vagi prenent decisions, vagi identificant, evidentment, amb totes les eines i tot l'acompanyament i suport de la gent que l'envolta.
I res, un petit incís final, que tot està en l'educació. És molt important educar en la intimitat per prevenir doncs, possibles situacions com aquestes.
I l'autoestima, i fonamental.
Doncs ho tenim clar. Tolerància zero davant de les diverses violències de gènere. El que està clar és que totes vosaltres sou supervivents. Si sentiu o veieu algun cas d'aquests, sobretot involucreu-vos de forma anònima al 900 900 120, el 016 o el 112. I fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui, amb Cira Vilardell, directora general de la Fundació Surt.
Moltes gràcies.
Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i coach de família d'Open Up Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies, Mireia, un plaer.
Anna Plans, la presidenta de l'Associació de Consultors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I Olga Ortiz, advocada i experta en lideratge femení.
Gràcies.
I a tots vosaltres, estimats oients, us esperem el proper dijous a les 9 del matí aquí, a Ràdio Estel.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:15 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:15 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.